Som a les portes de les vacances d'estiu. Segurament molts de vosaltres estareu decidint on anar, què fer. I alguns és possible que us hagueu plantejat d'anar cap a Oceania i concretament conèixer l'altra punta del món, Nova Zelanda. Doncs avui esteu de sort perquè tenim a l'estudi la manresana Amèlia Homs-Ferrer, que els habituals del programa ja la coneixeu i viu allà des de fa 20 anys i és la codirectora de l'agència especialitzada en viatges i educació Two Ways Tour. Nosaltres hem parlat amb ella en diverses ocasions, però és que avui la tenim aquí en directe, a l'estudi de RAC1. Amèlia, bona tarda i benvinguda.
Qui ara, moltes gràcies per convidar-nos aquí a aquest estudi meravellós i amb aquesta acollida tan intensa de la Haka, que diu, parla d'una canoa que diu remem, remem, remem.
La Haka, que és aquest poema que va acompanyat d'aquesta música, que com ens deies és una dansa en honor als nouvinguts.
Sempre es fa en ocasions molt solemnes, no és hi ha tablaus flamencos de Haka, vull dir, allà són molt precises, no totes són les mateixes. Vull dir que és la benvinguda que us trobareu, a més, quan entreu per l'aeroport d'Auckland, sentireu aquesta música, no us espanti, us estan transmetent moltes energies i molta protecció i no podia haver-hi una introducció millor als plans de qualsevol viatge, energia, moure's i tots a una, perquè el que van dient és que guaca, vol dir han de marcar un ritme, no? I aquest ritme és molt important, saber les pautes per arribar tots a una i en una direcció que sigui el destí desitjat, Nova Zelanda.
Amèlia, sí, anem ara a l'estiu, allà ens espera l'hivern.
Sí, sí, és una sensació molt màgica, perquè encara que estem als antípodes geogràfics, doncs hi ha un viatge de trasllat de tu mateix cap allà, però després al mig hi ha com una màgia, Esther, perquè tu embarques aquí a l'aeroport de Barcelona, veus que la gent embarca taules de surf perquè és a l'estiu i volen pel món i arribes a Nova Zelanda i veus que només desembarquen esquís, taules de snowboard, vull dir que pel mig al món passen moltes coses.
Tu creus que és un bon moment per anar-hi?
Jo penso que té moltes avantatges anar a l'hivern, que avui en parlarem, perquè les persones que es decideixen en l'últim moment i diuen ai, és que allà és que no fa bon temps. Traieu-s'ho del cap, perquè això del bon temps a Nova Zelanda existeix tot l'any. I com us ho he dit altres vegades, ens regim per allò dels Four Seasons in One Day. Et pots trobar les quatre estacions en el mateix dia. 2024 encara no ho hem canviat. Canvien moltes coses, però això, el canvi climàtic, no ens ha alterat gens. Vull dir, encara és un temps que hi ha molts contrastos i ara l'hivern és una època fantàstica per anar a Nova Zelanda. Té moltes avantatges.
Amèlia, vosaltres sou l'agència en català especialitzada en Nova Zelanda. Per tant, les persones que vulguin fer la ruta en la seva llengua tenen aquesta opció. I, a més, ens recomaneu doncs, que només arribar fer-nos amb un mapa molt exclusiu. Quin és aquest mapa?
Bé, doncs, ja que hem començat amb la Haka, que és en maori, és la llengua nativa de la Nova Zelanda, aquesta música que avui heu triat és meravellosa perquè és molt inclusiva, no és només una Haka maori, té els tambors de totes les illes del Pacífic. Arribeu al Pacífic, arribeu a unes cultures riques en el que és la família, una sèrie de valors, tenen els seus noms, ells van arribar en aquell país i ho van anomenar tot. Aleshores van venir uns colonitzadors i ho van canviar gairebé tot. Aleshores, l'Helen i jo, des del primer moment, mantenim que la llengua és una part importantíssima de la vida d'un poble, i jo com a catalana això ja no ho podria dir més alt. I allà a Nova Zelanda hem fet un mapa en maori i en català que no està comercialitzat, que el fem exclusivament nosaltres i, a més, l'anem actualitzant també. Vull dir, el podeu descarregar a la nostra pàgina web.
Quina és?
novazelanda.cat.
Perfecte.
I allà teniu la guia essencial i mapa de Nova Zelanda, maori i català.
Ara citaves a la Helen Jull, sí, que és la directora, la fundadora d'aquesta agència. Ho va fer l'any 2002, per tant, fa 22 anys, un 28 d'agost. I és que avui també la tenim amb ella aquí. I ella parla català. Helen, bona tarda, benvinguda.
Gràcies.
Què els hi dius als viatgers catalans quan arriben a Nova Zelanda?
Benvinguts a Auckland, Nova Zelanda.
Ella ha après català gràcies a tu, no, Amèlia?
Sí, sí, sí. És molt curiós perquè, clar, a l'empresa parlem en anglès, que és la llengua franca que ens entenem. La Ellen és xinesa, va néixer allà, però és neozelandesa, d'un poble molt petit de 36 milions d'habitants. I ella parla xinès. A vegades a l'oficina estem parlant xinès, català, castellà, anglès... Vull dir que és un reflexe també, no?, de la multiculturalitat que us podeu trobar a Nova Zelanda i de tota la facilitat que tindreu en el vostre idioma per descobrir i per viure experiències úniques.
Fantàstic. Va, anem amb dades de servei interessants per la gent que s'estigui engrescant en fer aquest viatge a Nova Zelanda ara a l'estiu. Són 26 hores, no?, de vol, aproximadament, més o menys?
Depèn d'on vingui el vent. A veure, depèn, la Nova Zelanda és molt fàcil arribar-hi perquè són les antípodes. Vull dir, si és un ascensor, només hauríem de tirar cap avall o cap amunt i arribaríem, no? Tant si vas per l'est com per l'oest, la distància és la mateixa, les companyies fan parades diferents. La més ràpida que nosaltres hem fet és 26 hores amb parada inclosa, només una. Des d'Auckland fins a Barcelona, parant, en aquell cas va ser Doha. Si no hi ha tempestes, va ràpid. Uh-huh. Tot està canviant, però bueno, és ràpid.
Aquesta és la millor ruta, eh?
Sí, sí. Bueno, m'haig de pronunciar, vull dir, a cadascú la que li agradi més. Hi ha gent que té molt interès en fer parades, que també depèn dels dies que tinguis de vacances. Jo el que penso és que la gent que, amb la que treballem nosaltres, els nostres clients estan tan enamorats i tantes ganes d'arribar que volen arribar.
La més directa, la més directa,
sí,
no?
Sí, sí. Sí, ho parlava amb un client, el Jordi, ahir, i em deia, no, jo quan surti de Barcelona ja el que vull és arribar a Auckland i començar. Però, bueno, hi ha altres realitats superrespectables de gent que diu, prenem-ho a poc a poc. Sí que us recomano que no feu moltes parades perquè allò de que descansem una mica, et canses una mica més. Descanses una mica, et canses una mica més. Uh-huh. Aleshores, una parada, si es pot fer, feu aquesta i arribeu allà i el jet lag es passa també molt més ràpid.
Clar, clar, clar. Arribarem allà i quina temperatura ens trobarem ara a l'hivern, eh? Perquè deies que és una mica el clima com a les Canàries, no?, que en un dia pots trobar de tot, però la temperatura mitjana quina serà?
Bé, a Nova Zelanda, tot i que està al costat d'Austràlia i sembla allà una formiga, és un país tan gran com Itàlia, com el Regne Unit i com Japó. Vull dir, no us enganyeu, això, les distàncies són molt grans. Hi ha 117 illes, les illes més grans, l'illa del nord té un clima totalment diferent de la del sud, però Nova Zelanda té una especialitat i és la contradicció.
Què vol dir això? Què vol dir?
Vol dir que geogràficament, també l'illa del nord, que us acabo de dir, que és la que té les temperatures més suaus, tenim un desert al mig que a l'hivern es glaça i es talla la carretera. Està rodejada per uns volcans increïbles, actius però nevats. Aleshores, si esteu cansats i necessiteu vacances i necessiteu un paisatge que us sacsegi, però us sacsegi amb salut, aneu a Nova Zelanda, perquè la vista sola, vull dir, encara que no feu masses coses, però passejar-vos per allà i escoltar el que us anem dient en els itineraris, pareu aquí, mireu. Vull dir, no es tracta d'anar gastant tota l'estona, es tracta de viure. Para, mira, escolta, baixa del cotxe.
Amb els sentits ben oberts, tots.
Exacte, Esther, aquesta és la idea, connectar-se amb el país. Uh-huh. Perdona, Maria, que no t'he dit les temperatures.
Què diu el termòmetre?
El termòmetre diu, a Auckland no baixem dels 8 graus a l'hivern, en ple hivern, t'estic parlant de l'agost, i la màxima pot ser 18 graus. Cada vegada fa més sol i plou, però plou molt menys. Els hiverns són fantàstics per això, perquè plou menys, no és l'època que plogui més. I a l'illa del sud teniu els Alps del sud, que allà tindreu 15 sota zero, 20 sota zero, en poblets on s'han rodat pel·lícules que han guanyat Oscars.
Per exemple?
Sí, per exemple, Sapphire, que és un poblet que quedarà aïllat. Allà potser no podreu arribar, però bueno, podeu acostar-vos bastant. Depèn de lo intrèpids que sigueu, també del número de dies que tingueu. I sempre aconsellem, en els nostres itineraris sempre hi ha plans A, B, C, D.
Home, ara és un bon moment perquè ara l'estiu aquí, per tradició a casa nostra, no, és quan les empreses tanquen un mes i és quan més dies tenim, quan disposem de més jornades per fer aquest gran viatge, perquè és un viatge llarg i, a més, Amèlia, tu dius que és un viatge en el temps. Per què ho dius, això?
Doncs perquè passar d'un estiu supercalorós a passar a un hivern amb algunes gotes de tròpic, això, en 26 hores, no hi ha molts llocs que ho puguis fer, perquè Nova Zelanda és el país que està més a prop de l'Antàrtida, a part d'Argentina, però està habitat fins a l'última illa del país. Vull dir, i té un clima molt suau, hi ha molts microclimes a tot el voltant de qualsevol de les illes. És un viatge en el temps també, perquè a l'hivern s'arralenteix molt la vida, hi ha menys turistes, aleshores la capacitat d'acollida de la nostra gent també és molt diferent.
Es
relaxa el paisatge, es relaxa la gent, i és una de les coses que he descobert, que la gent que ve a l'hivern
valora
i jo me n'adono que descansen molt. Per què? Doncs perquè a les 6 de la tarda és fosc, aleshores hi ha menys activitats també, vull dir, has de reservar-ho tot amb molt de temps perquè no hi ha tants grups que estiguin oberts. I què fan? Doncs disfruten de lo que és les vacances, que a vegades necessitem unes vacances després de les vacances. A Nova Zelanda, si vens de vacances,
no caldrà.
Tornes
nou.
Sí, nova. Perquè tens un input de la natura i del que hauràs conegut, que t'haurà donat el temps de connectar amb tu mateixa, i aquesta és la que tornarà nova, la que tornarà amb ganes d'emprendre, no? Un curs nou, una feina nova. A l'hivern allà, que també passa que canviem d'any, a l'any nou allà, clar, és a l'hivern.
Clar. Aleshores, és el cap d'any?
Sí, el cap d'any.
El passarem allà?
Matariki.
I com el celebreu? Què feu?
Doncs a veure, Matariki es va començar a celebrar l'any passat per primera vegada oficialment. Els maoris viuen segons la lluna, no? Els segles luna de la lluna, i l'hivern és temps de descans. Vull dir, ells no entenen com agafem les vacances a l'estiu, perquè per ells a l'estiu és l'època que més treballen. Han de pescar molt, han de cavar, han de cuidar els seus conreus. Vull dir, ells a l'estiu van a tope. Quan els maoris que viuen a les ciutats tornen al poble, clar, van allà i volen cerveses i fer vida de vacances, i la gent que està allà diu, tio, vine a donar-nos un cop de mà, perquè hi ha molta feina
a l'estiu. No és el moment.
Aleshores, ells celebren el cap d'any durant un mes. Tenen aquesta tradició d'ajuntar-se a les famílies, de preguntar què necessitem, com ens ha anat l'any passat, fer un bon...
Valoració.
Sí, i a veure, quanta canalla tenim, i a vosaltres, els cosins, no? Què estudiareu l'any que ve? Això fa falta que estudiem? Com tirarem endavant el nostre poble? Vull dir, què ens fa falta? On estan els recursos? Com els podem buscar? A qui coneixem? I per això van visitant-se els uns als altres. I clar, com hem fet ja la collita de tot, hi ha molt de menjar. És una època de trobar-se perquè hi ha molt de menjar del seu. Aleshores, és això durant un mes, no? I és el que recomanem als nostres clients també, que s'apropin, els apropem i els posem en contacte en aquests punts que sabem que podran, des d'una perspectiva, evidentment, de persona que no és d'allà, no? Però són molt acollidors i és un moment eufòric.
Amèlia, m'explicaves abans de començar aquesta conversa, abans d'entrar a l'estudi, que no fa gaire... Ara ho deies tu també, un oient del programa et va descobrir aquí al Viatjadent,
sí,
en una de les nostres entrevistes, i doncs està organitzant un d'aquests viatges que vosaltres munteu, perquè encara hi som a temps, queden poques setmanes per les vacances d'estiu, però és possible.
És possible, i bueno, un dels casos que més he disfrutat i que més feina m'ha donat, però els he disfrutat moltíssim, va ser el cas d'un matrimoni jove amb una nena de 12 anys que em van contactar al juliol i volien venir a l'agost, i em va dir...
Última hora.
Això ja no pot ser més última, 3 setmanes. I jo vaig dir que sí, i per dins a l'estómac va fer... Ai, com ho farem, no? Però confio en tots els contactes que tenim, confio en que la gent, sempre que li hem demanat... aquest matrimoni volia estudiar anglès,
sí,
i... entusiasmar la seva filla de 12 anys a que connectés amb cultures diferents, que se sentís segura, que sortís de la seva zona de confort. Volien estimular-la, volien...
Que s'obrís
i que fos valenta, no?, amb tot això, i els pares sempre al costat. Van fer tallers d'empresa, van fer tallers artístics, això en 3 setmanes.
Molt bé.
Què passava? Que tot el que jo, l'itinerari que els hi vam preparar, estava bé, perfecte, però clar, és que Nova Zelanda, vull dir, t'atrapa, i anaven, a vegades es quedaven més més estona de la que tocava els llocs i després no arribaven al següent. Nosaltres trucàvem, la Ellen fa aquesta funció sempre, no? Jo faig més potser la cura del client i la Ellen amb tots els proveïdors. I si un està tancat, en trobem un altre. Vull dir, aquest itinerari d'última hora és possible. És possible perquè l'hivern ens dona aquestes possibilitats de que hi ha menys demanda. Aleshores, jo també els hi dic sempre, no?, tots els nostres proveïdors, és que vindran catalans, és que no sabeu el que són, és que són la bomba. És que
els més viatgers de tots, nosaltres,
sí,
els catalans.
Sí, sí, sí.
Escolta'm, Amèlia, fa unes setmanes venien aquí a l'estudi una parella que ha muntat una agència de viatges també, Trip to Help, concretament organitzen doncs, safaris a Kènia i a Tanzània, i m'explicaven doncs, això, que els viatges que organitzen són a la carta, a mida, i cada viatge és diferent. En el vostre cas, succeeix el mateix?
I sí, sí, em sembla que ja t'ho he dit altres vegades, que jo des de fa 20 anys hauré fet més de 2.000 itineraris i no n'he repetit mai cap, perquè no tinc mai cap client repetit. Aleshores, clar, la gent no sé que entén, no?, que hi ha una dedicació exclusiva en cada client, per això només n'agafem 4 cada mes, perquè s'ha de fer, és a mà. Vull dir, i hi ha molt bona comunicació amb els clients i tot això requereix un temps i requereix una maduració. Vull dir, 4 clients al mes és el que podem assumir, perquè no tot és com ho pinten les agències de viatges més convencionals, que és sota cavall o rei i aquí hi ha un catàleg i tria el que vulguis. Si és aquest el tipus de viatge, és el teu risc. Però nosaltres vivim allà, sabem com funcionen, sabem tots els problemes que hi ha i que donen. Aleshores, nosaltres només oferim el que estem 100% segures que resultarà bé.
Quan dius problemes, a què et refereixes ben bé?
Doncs que els hotels que reserves després no hi ha la infraestructura perquè no tenen personal, els cotxes que dius, et diuen que llogaràs allà, després els has de deixar, no els pots deixar a la ciutat que tu volies, has d'anar a un altre lloc, has de llogar un taxi, vull dir, hi ha...
Incidències?
Moltes, moltes, perquè, bueno, sabem que ens movem en un món d'anuncis i que qui més diners té, més anuncis paga, i la gent, sí, ens sona molt més, doncs, tenem tendència allà, però nosaltres que vivim de dins, per això us dic que no vull dir, nosaltres sempre expliquem tot el que hi ha. Hi ha coses que afecten el viatge d'una manera més, no és negativa, però no et puc enganyar que hi ha menys hores de llum a l'hivern, això és veritat.
Quantes en teniu?
En tenim moltes de matí, perquè el dia comença a les 6, a quarts de 6.
Cal matinar.
Clar, però també els dies a l'hivern tenen una intensitat de llum diferent. Nova Zelanda és un paradís de paisatges, però és molt difícil pels fotògrafs, perquè no hi ha filtres, no tenim una massa terrestre i aleshores hi ha molts contrastos. I a l'hivern hi ha unes fotografies fabuloses perquè la llum és molt més càlida, el sol va més baixet. És un altre paradís. Hi ha un altre ritme per viatjar que jo crec que, no ho crec, és que omple més.
Uh-huh. Amèlia, recordo que en altres ocasions que hem parlat ens has recomanat sobretot banyar-nos en llacs terapèutics naturals, en platges d'aigües termals, fer immersions a balnearis, maorí... Això a l'hivern també és possible?
És un must, que a l'hivern allà trobaràs gent. És un altre lloc per socialitzar-se, tots són a l'aire lliure, tot les que nosaltres recomanem.
Per tant, no cal pagar, és entrada lliure, com funciona?
Hi ha llocs on, evidentment, la gent que viu allà coneix els seus llocs, on anar, on el riu té... Estem rodejats d'aigua per tot arreu i hi ha molts manantials, i com totes les dues illes són volcàniques, vull dir, aigües caldes sempre. Aleshores, gratuïtament sí que et podem dir quines platges, perquè a vegades estàs en una platja al Pacífic i amb unes pales fas un forat i comences a sortir aigua bullint.
Ostres.
Al costat de la sorra, dins de la sorra. Uh-huh. Aleshores, amb unes galledes te la vas refrescant, no? Vull dir, això és gratuït, però després hi ha uns altres banys terapèutics que són tradicionals maorís, que aquests hi ha tot un altre component mèdic a darrere, mèdic de medicina natural tradicional maorí, i aquests sí que són, però no són massa cars. Ara han obert una a Rotorua, que és el Rizar el Rizo.
On està Rotorua?
Rotorua està a l'illa del nord, està en una part molt volcànica, de molta activitat geotèrmica. Va ser la primera ciutat que va oferir turisme en tot el que era Oceania, i ho tenen perquè ho porten els maoris, està superben estructurat, hi ha una calidesa d'acollida, hi ha unes explicacions, et sents a casa. Aleshores, clar, tot va millorar millorant, tot va... Hi ha molts sectors turístics, no?, que venen a Nova Zelanda, des del que ve amb la seva motxilla, el que ve exclusivament a estar-se en un resort d'aquests de 6 estrelles.
Per totes les butxaques, oi?
Per totes.
Parlant de butxaques, ara deies que aquestes experiències no són molt cares.
No.
Què pot costar de mitjana?
A veure, no es tracta només de banyar-te en aigua calenta, es tracta de que tu estiguis en un entorn que aquella aigua et beneficia. Hi ha aigües alcalines, hi ha aigües àcides, hi ha de tot tipus. Una experiència completa, molt completa, poden costar uns 40 euros, 50. Meravellós. Llocs que estan supernets i que... Què passa amb els nostres clients, que saben els noms i els cognoms? Aleshores tu arribes allà i dius, tinc una reserva de Two Ways. Ah, ets l'Esther. Per què? Perquè la
Estan previnguts, no?
Sí,
completament previnguts.
Sí, i a més agraeixen molt perquè saben que els nostres clients són els millors informats, ja saben on van, saben el que volen i això els encanta.
Va, anem amb més màster en aquest viatge que estem fent amb l'Amèlia Homs Ferrer, catalana, des de fa 20 anys instal·lada a Nova Zelanda, treballant en aquesta agència que codirigeix en català. Per l'audiència que s'estigui incorporant ara, Two Ways Tours, Auckland, està molt maca, celebrant aquest matariki, no?, aquest any nou maorí. A finals de juny és la data, oi?
Doncs és com
quin dia? Algun dia, al cap d'any, quin dia és en concret?
No. A més, no volen que es posi... Hi ha una data pública, una data oficial, que cada any trien una. L'any passat va ser el 18 de juny i aquest any és el 24 de juny. I cada any serà diferent, perquè el que no volen els maoris és que... No volen que es facin regals. Els maoris no es fan regals de cap d'any. El seu regal és enfortir les arrels familiars. No volen ni que la gent vagi als Todacien a comprar estrelletes.
Res material.
El que hem de fer és fer un país entre tots forts, cuidar-nos molt la salut mental, la salut física, l'educació, i es tracta d'això com totes les cultures, no, indígenes, que no tenien botigues i anaven al camp i el que volien és que el camp dongués perquè tothom pogués tenir el bàsic, no? I més.
Va, anem amb una bateria de coses a fer. Jo et vaig dient i tu em dones un titular de cadascuna d'aquestes activitats. Per exemple, ens deies la part del nord de l'illa, no? Per què hi hem d'anar aquí?
Aquesta és la part que diuen que no té hivern. És la part del país en el que sempre fa molt bo i que les aigües, a més, estan molt més càlides que en altres llocs. Les postals que veureu a qualsevol que us atureu, a qualsevol racó que us atureu, bueno, per això passa, no?, que hem d'anar canviant activitats perquè s'estan més del compte fent fotos...
Com es diu aquesta part?
Northland. Es diu Northland. És la punteta de dalt de tot. A més, és on s'ajunten a l'oceà Pacífic i al mar de Tasmània.
Fantàstic.
O sigui que aquesta part no us la podeu perdre. Hi ha un contingut maori també molt, molt intens. Hi ha animals. És allà on es poden veure els pingüins tot l'any, també, caminant per la platja on estàs tu. A l'hivern encara és molt més salvatge tot. Vull dir que sí que podeu fer, en algun moment dius en quin any estem, perquè això podria ser perfectament...
L'has treballat en el temps, no?
Sí.
En el temps, com dèiem abans.
Sí.
Parlem de les pel·lícules, que s'han rodat unes quantes, per exemple, El senyor dels anells, esquiar a l'illa del nord, entre turons, podria ser una experiència també molt maca, no?
Aquesta és brutal, perquè a més són uns turons cònics i estan... La neu no es desfà perquè n'hi ha molta i està molt alt, però bueno, pots anar a esquiar al matí, després al migdia anar-te a banyar en uns banys d'aquests calentets, pots anar a pescar perquè és que a més està ple de... Està molt a prop del... Tot està a prop de qualsevol mar. Aquest és un avantatge que té Nova Zelanda al ser tan allargada. Vull dir que el punt màxim de distància entre l'interior i una costa són 100 quilòmetres. És a dir, que...
Podem anar a caminar, fins i tot,
Gairebé.
Amb una petita excursió. Coses que hem de viure també a Nova Zelanda. Conèixer els productes de la comarca, les cerveses, els vins... Els kiwis també, no?
Sí, bueno, els kiwis, quan diem kiwis, hem de definir si són els ocells kiwis o kiwi people.
Perquè, què és un kiwi?
Si tu vas a una botiga i dius, vull un quilo de kiwis, se sentiran ofesos perquè kiwis són ells. És a dir, quarta i meitat, no?
La Helen riu, eh?
Sí, hi ha el kiwi dollar, que és la moneda d'un dòlar, que hi ha un kiwi ja dissenyat, Però els kiwis són els personatges, bueno, tots ens diem kiwis, no, zelandesos, no? I què passa a l'hivern? Doncs que la gent fa cap al pub, hi ha moltes actuacions, la vida nocturna es posa en un punt àlgid perquè hi ha, la gent necessita trobar-se, aleshores teatres, cinemes, espectacles, i ara s'ha tornat a posar molt de moda a fer petits concerts a tot arreu, vull dir, no hi ha restaurant ni bar, li deia a l'Eli, això ja sembla Cuba, vull dir, a tot arreu.
Hi ha molta vida cultural, sí?
Molta, 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 sobretot literària, escriuen músics, n'hi ha de molt bons, també.
Ara que dius això, després, abans d'acabar, et demanaré algun artista, alguna cançó que estigui de moda per una mica ambientar-nos abans d'aquest viatge.
Vale, vale,
això queda pendent. Sí, sí. Estàvem parlant d'això, de la vida cultural, dels pubs...
La vida cultural a l'hivern és, clar, tot és indoors, que diuen allà, és de fer a l'interior, però és també quan la gent més surt a caminar, perquè necessiten. Aleshores, les caminades que pots fer durant el dia són recomanables al 100%, El país està tot obert, el que passa és que no hi ha el mateix accés, has de tenir en compte que hi hagi nevades o allaus o que hi hagi en algun punt alguna pluja, no? Però el país està tot obert i es pot fer de tot, menys caminades extremes per les muntanyes dels Alps, això no. Però bueno, no et quedaràs mai curt i no te'n quedaràs cap per fer.
Va, anem a l'Illa del Sud. Què hi trobarem aquí, Amèlia?
A l'Illa del Sud teniu, tot i que és la més freda, per això et deia jo de les contradiccions...
Quina diferència del nord, de temperatures hi ha entre una i l'altra?
Moltíssima, perquè en alguns punts de l'Illa del Sud poden estar 30 sota zero, hi ha pistes d'esquí d'aquelles que fan aquell esport que van escombrant el gel i van passant aquelles peces de pedra, no?
Déu-n'hi-do.
Sí, però això és una part molt concreta del centre de l'Illa del Sud, i en canvi a l'Illa del Nord podem estar a Auckland, doncs això, 18 graus, i si fa sol, prenen el sol al teu jardí. Aleshores, a l'Illa del Sud hi ha un parc natural, que és a l'Abel Tasman, que aquest no tanca en tot l'any, que és l'únic que no tanca en tot l'any, i que aquest sí que el pots visitar. L'aigua estarà freda, ja està freda a l'hivern, a l'estiu també, però recomanem molt aquest espai perquè és un espai que no es pot arribar en cotxe, que s'ha d'arribar com ells volen que arribem pel mar, i respectant molt aquelles caminades. Hi ha uns guies fabulosos, sempre recomanem, sempre que fas un viatge a un lloc tan diferent de la teva cultura i que tens pocs punts de contacte, sempre és molt recomanable que inverteixis en tenir guies perquè t'aportaran molt. No repeteixen el que hi ha a les guies escrites, sinó que ells et diran, bueno, és que a Nova Zelanda passa això, els guies són d'allà. Jo tinc un tiet, és que el meu marit, és que una tieta del meu marit, vull dir, et sents realment que estàs vivint al país. No t'estan repetint una cosa que s'han après, són gent d'allà que fa aquestes feines.
Ara que estem parlant d'aquesta agència vostra, que és una agència exclusivament en català, si nosaltres, els viatgers, necessitem que ens acompanyi un guia i que ho faci en català, aquesta possibilitat existeix?
Sí, sí, ho hem fet moltes vegades. Moltes vegades a l'hivern és l'única opció que tenen els nostres viatgers. Per què? Doncs perquè últimament estem fent viatges curts, de 15 dies, que quan vam començar fa 20 anys no ens els demanava ningú, tothom volia de 26 en amunt, no? Les persones avui dia tenen menys dies o tenen un pressupost limitat, però no volen deixar de venir. Exacte, és una bona opció. Dius, és que no tinc tants diners per fer tants dies, doncs en puc fer menys i tant. Aleshores, els volem portar a aquests llocs tan màgics perquè s'ho mereixen, perquè és que s'ha de viure això, i som nosaltres els que fem de guies.
Uh-huh. Ens havíem quedat a l'Illa del Sud. Jo volia saber si en veurem de balenes.
Estan esperant-te. Estan esperant allà. Per què? Pues perquè allà, aquesta banda d'aquest poble que es diu Kaikoura, allò és la barra lliure. Vull dir, totes les balenes que ja han vist món van allà a retirar-se. Aleshores, viuen allà a unes profunditats de 60 metres, vull dir, molt fondo, i surten, han de sortir cada 3/4 d'hora a agafar oxigen. Vull dir que sí o sí. Balenes, sí o sí. I aquella costa és brutal. Ja sé que Nova Zelanda està com em sembla, no?, que se sent parlar de que és tan maco, a vegades la gent deu de pensar, no deu ser veritat, perquè ja ho diuen tant, no? És que és veritat.
És un tòpic.
Sí, no és un tòpic, perquè jo visc allà i jo cada vegada que surto i que torno als llocs que els he vist 50 vegades, encara penso, Déu meu, això és real, això
tornes
és natural.
Tornes emocionada a casa.
Jo sí. Vull dir, sí. A més, veig que ho van millorant cada vegada més. Vull dir, qui hi va anar fa 20 anys es trobarà amb moltes més experiències, sobretot de cultura maori, està molt més explicat. I ja hem de llegir, s'ha de llegir molt, això és veritat, a Nova Zelanda. Hi ha moltes coses que t'expliquen el que hi ha. I us recomano que no us perdeu res, estan traduïdes a l'anglès i qualsevol dubte que els nostres clients tenen, després són llargues converses que fem, no? De totes formes, quan els clients arriben a Nova Zelanda, arriben gairebé sempre a Auckland, i el primer que sempre ens demanen és una visita guiada amb nosaltres, i en aquella visita de 4 hores i mitja els hi fem una inversió total.
Immersió
total, perquè la rebuda és amb trets maoris. Jo tinc el privilegi d'haver estat acceptada per moltes tribus maoris. He demanat permís per parlar de lo que estic parlant, perquè jo no sóc maori, però fa 20 anys que estic en contacte, vull dir, estic estudiant a la universitat, ja fa 6 anys, d'estils maori, estic fent cursos de medicina maori, que això és una altra cosa que anem incorporant, perquè jo sempre he sapigut que la farmàcia més gran del món és el bosc, aquí a Catalunya també, però això es va perdent, no? Es comercialitza tot avui dia.
Estàs molt integrada, moltíssim.
És la vida, vull dir, és molt fàcil integrar-se allà en aquest sentit si et connectes amb la natura. Vull dir, una vegada et connectes amb la natura ja no hi ha res més. Vull dir, és allò.
I ara que dius tot això, ara que hi ha tant de debat, no?, amb el tema del turisme a Catalunya, a Europa, que veiem imatges a tot arreu de cues per pujar a cims, a muntanyes, que es parla tant de la gentrificació. Això ho veieu allà, a Nova Zelanda? O no?
Allà penseu que som un país que estem aïllat en el Pacífic, que són 3/4 parts de l'aigua que hi ha tot el món. Quan arriba allà el turisme, que arriben individualment, el que està succeint ara és el tema dels creuers, que s'està posant tothom molt en contra del tema dels creuers. Aleshores, se n'adonen que el que dona no correspon a el que treu, i veurem com evoluciona. Evidentment, hi ha moltes parts positives de que vinguin creuers i de que tothom que tingui ganes de conèixer Nova Zelanda la conegui, però se'ls ha d'explicar bé on arriben, perquè és que a vegades no saben ni on estan. I això és un debat que tenim obert encara tots els que treballem al sector turístic. Per això una empresa com la nostra, que és de la Helen i meva, que hagi viscut 22 anys i que allà on anem ens trobem sempre les portes obertes, vol dir que aquesta és la línia que el país dona suport, no?, a persones que respecten la cultura.
Amèlia, més coses interessants i pràctiques pels oients que ens estiguin escoltant i sumint en viatjar fins a Nova Zelanda, no? Ara a l'hivern, que ens trobarem en el nostre estiu, si jo vull, per exemple, llogar una caravana, és una bona idea per fer ruta?
La caravana és un somni que s'ha venut molt bé. I jo crec que sí, que és una bona opció, però jo no faria caravana per tot el país. Si us fa molta il·lusió tenir l'experiència de dir, és que he estat amb caravana a Nova Zelanda, us faria una ruta per les zones que jo sé que no patireu fred, que hi ha càmpings oberts, perquè les infraestructures turístiques es basen en una força de treball, i aquella força de treball ha de tenir vivenda, i aquella força de treball ha de tenir suficients turistes com per mantenir-los i anar-los pagant. Aleshores, això passa tot arreu igual, i no enganyem. Vull dir, sí, fa molta il·lusió fer la caravana, d'acord, però hi ha moltes dificultats. Moltes dificultats, no és igual a l'estiu, que hi ha més oportunitats. Però es pot fer. Fa fred, sobretot a l'illa del sud, i les carreteres no són fàcils per circular, i més amb aquests vehicles, que són baixets. Vull dir,
s'ha de vigilar amb la seguretat.
S'ha de vigilar, sobretot, sí. I segons a quines ciutats aneu, també, perquè és curiós, no?, quan la gent no coneix el país, en deia un senyor d'Austràlia que diu, és que me'n vull anar i vull anar a passar la nit a aquella ciutat. Dic, que hi tens algun familiar? Diu, no. Dic, no, passa.
No cal. I els fiords continuen rebent visites en aquesta època?
Els fiords també estan oberts sempre i quan les carreteres no es tallin per la neu i els avions puguin aterrar, perquè també hi ha un petit aeroport meravellós, que aquella experiència de sortir dels fiords en avió és brutal. Estan oberts, hi ha menys vaixells, aleshores has de reservar si amb molt de temps, perquè quan tenen les reserves t'ho assegures.
Previsió, sí. Previsió.
Previsió.
I els Alps del Sud, què em dius?
Els Alps del Sud És, a l'illa del sud té uns hiverns amb uns cels blaus que sembla que els acabin de planxar, vull dir, estirats, meravellosos, i fer un vol en avioneta sobrevolant el Mont Cook i les glaceres. Això, gent que no s'ho imaginava, que es pensava que seria... No ho ha oblidat mai de la vida i ho qualifiquen com una de les millors coses que han fet a Nova Zelanda.
Va, anem a preparar la maleta.
Ai, sí.
Què hem de portar? Què ens aconselleu?
Cap mal de cap a preparar la maleta, perquè tot l'any pots portar el mateix.
Vull això dir. Ho deixem fora.
Ah, sí.
Ho deixem aquí a casa.
Aleshores, allà, banyador. Banyador sí, perquè et pots banyar al mar si el dia està calmat i si no tots aquests llocs de banys termals. Ens vestim a capes, vull dir, posa't una samarreta de tirants, porta-la, una samarreta de màniga llarga, alguna cosa termal, si et vols estar més temps a l'illa del sud, evidentment, roba que t'escalfi, però que t'escalfi bé, que no vagis embotida de roba, no cal.
Com una ceba.
Sí. Exacte, exacte, exacte. Roba termal, allà hi ha moltes prendes de merino, que és el que a l'hivern la gent porta molt, i una cosa molt divertida que es diu Long Johns.
Què és això?
Calçotets llargs.
Les dones també?
També. Bueno, és que hem de... A veure, Nova Zelanda tenen una consciència de gast energètic molt important, aleshores s'estimen més abrigar-se a casa i no encendre la calefacció. I això passa amb tot amb el carrer. I veuràs a gent amb plumífers i molt abrigada i amb xancles, perquè ells no ho acaben d'entendre, que és hivern.
Quin contrast, no?
Sí, sí, sí.
Va, i ara anem a un tema que m'interessa i molt, el tema econòmic. Hi ha dues formes d'estalviar en el viatge de Nova Zelanda. Quines són aquestes formes?
La de viatjar a l'hivern és la millor forma d'estalviar en el viatge. Vull dir, per lo que et pot costar un viatge de dues setmanes a l'estiu, pots estar tres setmanes a l'hivern.
Hi ha molta diferència, sí.
Molta, molta, perquè triarem entre els llocs més interessants, sempre hi haurà alguna opció i les tarifes són més baixes. Sí, aquesta és una. I l'altra és aquelles ofertes last minute, de l'últim moment.
En teniu, sí?
Nosaltres a la nostra empresa no, perquè treballem sempre amb els preus que ens marquen els proveïdors i no com els nostres clients preveuen amb mesos d'anticipació, vull dir, ja agafem les millors tarifes per quan ells han de venir per aquell moment. Però sí que podeu aconseguir en els vols, per exemple, potser no tot el vol sencer, però algun tram d'aquells vols, algunes nits d'hotel, alguna, en aquell hotel potser tres nits a aquell preu no, però una sí. És això que et dic, que es pot abaratir? Sí, però has de fer moltes caboires i lligar-ho tot molt bé i passar-te molt de temps. El que t'estalviaràs, veuràs que serà una mica, però un viatge gratuït no te'l trauràs. Però, bueno, venir a l'hivern, estalvies molt i, a més, és que, ja et dic, com el dia és més curt, també gastes menys i fas només les coses més importants
doncs mira,
que pots fer.
Una part positiva. Estem acabant, Amèlia, ja, però no vull acomiadar-me de tu sense que em recomanis allò. Tres coses que hem de fer sí o sí si anem a Nova Zelanda i també una mica que parlem de la gastronomia que hem de tastar.
La gastronomia és... Començo per aquí, perquè penso que, com diuen els maoris, vull dir, el menjar és una activitat que ens iguala a tots. Aleshores, després de donar-li tantes voltes a tot, una s'assenta, s'entaula i celebra tots els productes de la terra, no? Que els hi han costat tant d'aconseguir. Coses que heu de provar, les ostres d'allà són delicioses. La llagosta, coure, que es diu coure. S'ha de provar la llagosta d'allà també. Uh-huh. Altres menjars. Ara estan tornant a comercialitzar unes patates diferents de les que coneixem aquí. Això és deliciós també.
Com són aquestes patates?
Es diu peru-peru. Són de diferents colors, no són ni blanques ni grogues, són com a morades i tenen unes formes diferents i estan cultivades amb uns adobs que només saben fer els maoris. I això els mercats del dissabte i del diumenge ho podeu trobar. Vull dir, tant si aneu a un restaurant com si esteu en un apartament i ho voleu cuinar, també els hi donem als clients unes llistes de productes i on comprar-los. També hi ha embotits boníssims, de cèrvol.
Menjarem de meravella.
De meravella. I els vins ja ni te cuento. I les cerveses, les fetes de cerveses és un... És que no hi ha garatge que jo crec no tingui una màquina d'aquestes a fer cervesa.
Alguna marca que tinguis així?
N'hi ha una que ens agrada molt i que, a més, l'ampolla ja és espectacular, que es diu Tautara, i Tautara és el nom d'un rèptil, que aquest rèptil té 30 milions d'anys de vida, vull dir, fa que està a Nova Zelanda, i és un rèptil, i l'ampolla té tota la pell de la tautara amb una cresta, i el tap és un ull de la tautara. I n'hi ha vàries, han fet diversos sabors, no, d'aquesta, i us la recomano. Aquesta és una excel·lent cervesa.
Ho tindrem en compte. I l'últim, aquestes tres coses que hem de fer molt ràpidament, tres titulars.
Què s'ha de fer? S'ha de visitar la ciutat d'Auckland, conèixer on van arribar i com es va desenvolupar tot aquest contrast de dues cultures. És un molt bon moment, no us ho perdeu, per entendre de què va Nova Zelanda. Dos, tastar les nostres delicateses que acabem d'explicar.
Important.
Importantíssim. I després perdre-us en algun dels paisatges que més us agradin, si són muntanyes, si són llacs o si són platges. I primer de tot, anar a un bosc. Anar a un bosc i escoltar el bosc. I veureu com, vull dir, encara que no sapigueu parlar anglès, ho entendreu tot. El bosc us ho dirà tot.
I pels oients que vulguin començar a traslladar-se a Nova Zelanda, hem dit que ens recomanaries una cançó, una música, un autor que estigui sonant ara mateix o que a tu t'agradi per començar a fer xup-xup, perquè aquest viatge comenci a cuinar-se. Què ens recomanes?
La veritat és que depèn de l'edat que tinguis, perquè hi ha músiques com la que ens ha triat avui el Víctor, que en sap moltíssim i que les troba totes.
El nostre realitzador tècnic, eh?
Sí. Hi ha un grup fantàstic que es diu 66 i que és el número de la casa on vivien a Dunedin i es van juntar aquests amics a fer música. Escolteu-los perquè expliquen molt bé l'evolució de lo que és ser maori, de lo que és ser persona que ha nascut en aquella terra i com t'han tret la llengua i com l'estan recuperant i lo meravellosa que és Aotearoa, que és Nova Zelanda. Aquest n'és un. Després hi ha unes cançons molt melòdiques, antigues, que també s'han de conèixer, el Pokarekareana. De fet, hi ha una tradició que els maoris sempre comencen qualsevol reunió amb una cançó i l'acaben amb una cançó i han de cantar tots. Vull dir, si cantes tu, després els convidats han de cantar. Amb la qual cosa, doncs, la música és una part vital de Nova Zelanda. Sí, fem unes llistes també de músics.
Aquesta cançó que estem escoltant és?
Aquesta és de l'Stan Walker. Aquest és una canya, no us el perdeu, perquè a més va guanyar el New Zealand Idol, però l'Australia Idol, vull dir que Australia, allò del Talent Voice o com es digui aquí, que li donguessin el premi a un neozelandès estant a Austràlia, i és el Nova Mas. Oh, és massa.
Ja t'estàs traslladant, eh? Amèlia Ons Ferrer, codirectora de l'agència especialitzada en viatges i educació Two Ways Tour, agència en català, la única que teniu allà, i Helen Jul, moltíssimes gràcies. No sabeu lo agraïts que estem de que hagueu vingut a Catalunya, a Barcelona, a l'estudi de RAC1, a proposar-nos aquest viatge. Ara us hem de tornar la visita.
Per favor.
Escolta'm, torneu quan vulgueu. Ja sabeu que les portes estan obertes per vosaltres sempre. Que vagi molt bé l'estiu.
Exacte.
Català,
el nostre hivern.
Hivern novazelandès, sí. I ens parlem quan vulgueu. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies i kia ora. Haere mai. Benvinguts i benvingudes.
Kia ora.